Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Salutacions al veïnat de l'Avinguda de Bilbao a Mirasol reclama que la via sigui d'una sola direcció per reduir el trànsit en una protesta que ja dura més de 20 anys. El pas especialment de camions de gran tonatge dificulta la mobilitat de vehicles i genera molèsties de soroll. Aquest pas de camions també provoca algunes incidències, dificultats en la mobilitat i que sovint la via estigui col·lapsada. L'espectacle inaugural del 24è Festival Nacional de Poesia Sant Cugat arriba aquest dimarts 15 d'octubre sota la direcció de Jordi Bosch. El Sant Cugatenc presenta la proposta Salvat Papasser i Tastelles, les veus del poble, amb la interpretació de Victòria Pagès i Jordi Buixaderes. El Teatre Auditori serà l'escenari a les 8 d'aquesta proposta que compta amb la selecció de poemes per part de Roger Canadell i amb l'acompanyament musical d'Albert Bové Trio en un espai escènic dissenyat per Carles Pujol. I Sant Cugat torna a acollir la ruta de tapes després de 5 anys d'absència. L'esdeveniment gastronòmic que se celebrarà del 17 al 27 d'octubre comptarà amb la participació de 36 establiments, una xifra rècord d'adhesions respecte a edicions anteriors. Els restaurants participants oferiran una tapa i un quinto de cervesa per 4 euros. La iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, té com a objectiu dinamitzar el sector de la restauració local. En aquesta edició, els organitzadors esperen servir entre 1.000 i 2.000 tapes per establiment durant els 10 dies de la proposta culinària. El retorn de la ruta arriba acompanyat d'una iniciativa per facilitar l'aparcament als visitants gràcies a la col·laboració amb Telepark. Els restaurants que participen a la iniciativa oferiran vals d'aparcament de mitja hora gratuïta als 5 aparcaments gestionats per l'empresa a la ciutat. I el Servei Català de Trànsit ha anunciat que obrirà un concurs públic per seleccionar empreses de grues que puguin retirar els camions accidentats de forma més ràpida i que contempla que el servei es garanteixi a la nit en el tram de l'AP7 entre Granollers i el Papiol, el que concentra major sinistralitat. Ho ha avançat TV3 i ho han confirmat fonts de trànsit a l'ACN. I un operari d'una obra del carrer de Pau VI ha resultat ferit crític després de patir un accident aquest dilluns a la tarda mentre treballava. Segons han explicat els bombers a Cugat Mèdia, el treballador s'ha quedat enganxat amb una retroexcavadora, fet pel qual ha mobilitzat 4 dotacions que han treballat per alliberar-lo.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 15 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Víctor Alexandre, Maria Celles i Mireia Carrillo, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant de bioètica amb Núria Terribas. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb la visita del divulgador científic Joan Anton Català per interessar-nos per la missió de la NASA Europa Clipper. I per acabar, en l'espai d'entitats, visitarem el taller de restauració Arco. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. We'll be right back. A tots i a totes ens preocupa la salut dels nostres pares i mares, i quan es fan grans ens adonem que necessitem una ajuda a casa, i trobar aquesta solució professional no sempre és fàcil. Qui'dat té la solució? Serveis de qualitat amb cuidadors amb experiència.
Amb Qui'dat tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana fins a 24 hores als 7 dies de la setmana.
Un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per a la teva família.
Per a Qui'dat és fonamental oferir una atenció domiciliària de qualitat. Truca al 93 046 49 40 o entra a www.qui'dat.es. Qui'dat és qualitat de vida.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la Tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, capgirem el funcionament d'aquesta tertúlia, que ja sabeu que ens agrada fer-ho de tant en tant, perquè coincidint amb la que se celebra la Setmana Mundial de la Novel·la, hem convidat tres escriptors amb qui parlarem sobre què significa escriure novel·la, com és el procés creatiu i quin paper té la literatura en les nostres vides. Per fer-ho, tenim a l'estudi Ramon Barnils, el Víctor Alexandre, molts coneixereu la seva veu i, de fet, el seguireu sentint durant avui. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Víctor, ja ho sabeu, és periodista i és escriptor de més d'una vintena de llibres, entre els quals hi trobem assaig, narrativa i fins i tot teatre. Perdoneu. Tenim també la Maria Sallars, una novel·lista emergent que acaba de publicar Drames per a principiants. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I a la Mireia Carrillo, una autora també novell, que enguany ha publicat la seva segona novel·la, almenys la segona que ha escrit, no? La Voz de les Muses. Molt bon dia, Mireia.
Bon dia.
Quan estava preparant aquest guió, us ho explicava ara abans d'entrar en el directe, no? Pensava, ostres, hauràs de presentar qui són la Mireia, la Maria i el Víctor, que potser els nostres oients doncs, el coneixen més, perquè és conegut d'aquesta casa, en la seva relació amb la novel·la i el seu paper com a escriptors i escriptores. I em va semblar que era una mica ridícul que, acompanyant-me vosaltres aquí a la taula, no ho poguéssiu fer vosaltres mateixos, no? Així que, Víctor, com et presentaries com a escriptor?
És que ser escriptor no és res diferent de qualsevol altra professió. Normalment em trobo amb persones que em diuen continues escrivint? I penso, clar, que es continuo escrivint cada dia de la meva vida perquè és la meva feina. I ningú li pregunta a un fuster què, continues fent cadires? I clar que sí, perquè és la seva feina, no? Per tant, no és ni més ni menys important que fer mobles. Jo no sé fer mobles. En canvi, ell potser no sap escriure, però cadascú en aquesta vida ocupa un espai. I per tant, doncs, si jo no sabria fer un sofà, ell me'l facilita per tal que jo pugui, doncs, estar còmode. Però és que jo escric per tal que ell pugui seure en aquell sofà i enriquir-se llegint literatura. De manera que és una feina com una altra, i em definiria com una persona doncs, que fa el seu ofici i que, a transvés del seu ofici, explica una mica la seva manera de veure i d'entendre el món.
Maria, Mireia, no sé si compartiu, ara us demanaré que us presenteu vosaltres, però si coincidiu amb això que ens explicava el Víctor, no? Doncs que escriure és com qualsevol altre ofici, que quan algú li pregunta si segueix escrivint és quelcom que estranya.
Sí, totalment. Bueno, de fet, a mi em passa una mica al revés, que em costa com considerar-me escriptora, i he escrit durant molts anys de la meva vida, però vinc d'un món que no té res a veure. Jo soc odontòloga, dentista, llavors sempre se m'ha fet molt estrany considerar-me escriptora. I molta gent em diu, però ets escriptora, has publicat una novel·la, escrius cada dia de la teva vida. I llavors, sí, no sé.
Mireia.
Jo, en el meu cas, bueno, estic una mica com la Maria, sempre he escrit, és veritat, que això... No sé si sóc escriptora o no sóc, però sempre m'ha agradat explicar coses, sempre. I jo vinc del món de la docència, on també s'expliquen un munt de coses. Llavors arriba un punt que això traspassa i arriba al paper, jo crec, no? Però sí, i inclús en el meu cas, m'he format com a artista i aquí estic intentant obrir camí.
És que saps què passa? Que hi ha oficis o feines o carreres que et donen un títol i el penges a la paret o el que sigui. Aleshores, quan tens aquell títol, doncs, clar, dius, soc odontòleg, no? Odontòleg, o soc psicòleg, o sigui, el que sigui. I, però, clar, quan fas feines artístiques, no hi ha un títol de pintor que penges a la paret. Soc pintor. No. El pintor, vull dir, la teva feina te la dona... Sí. La teva professió te la dona la feina que fas. Uh-huh. És veritat que al principi, evidentment, difícilment et consideres pintor o escriptor o escultor quan estàs començant. Perquè dius, no tinc encara un bagatge i, per tant, vaig a les palpentes i he fet dos quadres i vaig fent i tal. Ara, a partir del moment que tens ja un bagatge fet teu, aleshores dius, a part del títol que puguis tenir, del que sigui, dius, doncs soc odontòleg i escriptor, o soc psicòleg i pintor. Però al principi no, perquè, clar, com que no hi ha cap títol, dius, bueno, jo intento escriure, o intento pintar, o intento esculpir.
Sí, és molt complicat.
Però ja arribarà, no passa res.
Hi ha el síndrome aquesta de l'impostor, de l'impostora, al principi de la carrera d'un escriptor i d'una escriptora?
No sé.
Jo, en el meu cas, sí, he de dir, Jo, quan em van dir que em publicaven la novel·la, sí que vaig pensar, uau, o sigui, de veritat està passant això, i que vaig tenir una mica de por de pensar, però si jo no he escrit res professional, no tinc cap carrera relacionada amb això, i sí que tens moments d'inevitablement... pensava que s'hauran equivocat, però no.
En el meu cas també, i a part perquè jo no tinc una editorial al darrere que m'hagi... Tampoc l'he buscada, Jo he sigut així de... Pues jo m'ho publico jo sola i m'ho maqueto jo i m'ho dissenyo jo. I això encara ha fomentat més aquest cinema d'impostora de on vas? Però també pensava, és que crec que això és una carrera com a llarg plaç, no? I els millors escriptors, obres de Surafa, i tenen un munt de llibres, doncs s'haurà de començar.
Algú és el primer, no?
Clar, algú haurà de ser el primer. Llavors això és el que m'ha ajudat més amb aquest síndrome de la impostora.
Pensa a més a més que molts grans escriptors de la història, que ara llegim alguns dels seus llibres com a clàssics, en aquell moment, els editorials van fer un pelegrinatge per editorials que no els volien.
Sí.
De manera que, saps...
Sí, i que, a part, escriure s'aprèn escrivint, jo crec.
Això
vull
sí,
dir que és anar fent, anar fent, anar fent, i donar per fet que aquesta no serà la millor obra, però, bueno, és la primera. Bueno, la primera publicada, com bé deies.
Sí.
La segona
escrita, no?
La segona
si no
escrita, però la primera està al caraix i es quedarà allà molt ben guardada.
De fet, crec que serà una conversa molt interessant, perquè tenim perfils diferents en aquesta taula, sí. I això fa que sigui més ric. La Maria i la Mireia heu començat recentment, per dir d'alguna manera, no?, la vostra carrera com a escriptores. Totes dos heu triat la novel·la com a gènere. Víctor, en el teu cas tens més d'una vintena de llibres publicats. Vas començar sobretot amb assaig. Tu ets, d'això que diguem de títol, ets periodista, no?, per dir-ho d'alguna manera. Vas començar amb assaig, has escrit teatre, i amb la teva última obra, de fet, t'has atrevit a barrejar diferents gèneres. No? Té una mica de teatre, una mica de novel·la, una mica d'assaig?
No sé... Mira, potser la primera novel·la... Això que dius, una mica, la novel·la i la realitat ho va fer en Truman Capote. Uh-huh. És a dir, amb sang freda. Fins aleshores no s'havia dramatitzat un afer que era periodístic, i ell li va donar caràcter de novel·la. És a dir, que llegeixes tota una sèrie una història amb personatges que són reals, que van passar a Kansas, però que, a més, ell doncs, ho ficciona. Uh-huh. I no cal que els personatges reals diguessin exactament allò, però venien a dir allò o ell hi posava de la seva collita. Però és una obra que canvia absolutament la visió del periodisme. A partir d'aquell moment el periodisme es transforma. En aquest cas, el cas que dius de Jo no volia ser Rita Hayworth, clar, és una obra de teatre, però sí que sembla una mica una novel·la, amb molt de diàleg.
Té ingredients, no?
Sí,
ingredients.
Sí, ho sembla, sí. El que no és cap biografia, és una història d'una dona que va patir moltíssim per una sèrie de coses, i sí, es llegeix com una novel·la, però originalment és una obra de teatre. Sí.
I què té la novel·la que vosaltres dues hagueu començat? Bé, Maria, em sembla que tu més escrivies relats curts que publicaves a través de les xarxes socials, no? Però què té la novel·la que no tenen altres gèneres?
A mi el que m'agrada és, sobretot, que a través de la metàfora pots aprendre coses. Jo crec que, com a mínim, és el recurs que jo he utilitzat, no? Perquè de vegades tu t'encalles amb el teu tema i estàs molt ficat dins teu i penses que oh, allò és un drama i que no en sortiràs d'allò. I de vegades la història de la fulanita t'ajuda a dir, ah, doncs mira, si ella ha pogut, jo també puc. I llavors trobo que té com aquest punt d'ensenyar-te coses, però d'una manera molt amable, molt que és molt fàcil ficar-t'hi, no?, allà dins.
Mm-hmm. Compartiu?
Sí, totalment. I, de fet, ja jo això estava més acostumada a escriure relats. M'agradava molt escriure relats curts, així com una mena d'historietes rodones fàcils per llegir en 5 minuts. Però és veritat que va arribar un moment que tenia ganes, doncs, d'estar més estona amb els meus personatges, de que poguessin evolucionar més, que poguessin viure més coses. I per això vaig decidir, doncs, fer el pas a la novel·la, que la vaig escriure quan em vaig apuntar a l'Ateneu Barcelonès. Uh-huh. I és un procés completament diferent. I he de dir que gaudeixo, no sé si més, però és diferent, clarament, escriure una novel·la, perquè és això, els personatges t'acompanyen durant molt més temps i la seva història, llavors és com que hi acabes entrant molt més. I penso que pel lector també és molt bonic poder seguir com tot aquest procés, no?
Mm. Víctor.
Sí, és que amb el conte, jo faig segons la història que et ve, veus que allò tindrà una carcassa diferent.
No? És primer tenir la història al cap i després decidir
clar,
el format?
Sí. Clar, sí, perquè el format, si no tens la història, és un format buit, no? és una cambra buida. Però primer et ve una idea i tu veus si com allò ha de ser transmès. Si et sents còmode d'una manera o d'una altra. Hi ha coses que dius, no dona per una novel·la. No és? Per exemple, Quim Monzó va fer la novel·la, que de fet era un conte, que era el... Bé, el tema, ara no recordo el títol, el tema d'un home que no pot reduir la seva erecció, no? No recordo ara el títol. I allò està inflat. Ell volia fer novel·la, però és un gran contista, per exemple, no? I és brillant amb els contes. Mm. Ell va voler fer una novel·la perquè se suposa que la novel·la té més prestigi. Mm. I, clar, és un relat preciós, meravellós, però inflat. I aleshores perd força, perquè allò era brutal, explicat com a conte, però a mi com a novel·la queda... Clar, has de posar més farciment. Mm. El conte demana que has de tenir el final. Si no saps el final, és millor que no comencis. El conte has d'anar directe al final, directe al gra. No vol, ara obre la porta, s'ho pensa, no sé, potser tal vegades... Tot això, saps? Tot això és palla. Has directe al gra. La novel·la no, la novel·la és, doncs, recreació...
Et permet, no?, aquest exercici.
És un camí xulíssim, a més.
Sí, ara això que deia la Maria, clar, convius amb els teus personatges. Al cap de ball no existeixen, no, els has creat tu. Mm. Són els teus fills, i per tant, viuen amb tu tot el procés de la novel·la, fins a la novel·la ja creixi, com els fills, no?
Sí.
I ja se'n van... maduren i se'n van sols. Ja no, el pare i la mare no pinten res aquí. Doncs ja no són teus, ja són del públic, del lector. I cadascú els veu a la seva manera. Uh-huh. I aquí li cauen simpàtics i altres antipàtics. I tu els has creat, però mentre els estàs creant, escolta, són la teva vida, te'n vas a dormir amb ells, dorms amb ells i penses el coixí, i penses i tal, i et lleves pensant en ells, i estàs fent coses pel carrer i van venir... Això,
i què faria, no?, aquest personatge.
Sí, és que també crec que vius a través d'ells. És una cosa molt bonica, no? Sí, sí, sí. O sigui, jo he tastat també coses de teatre, he fet teatre, i també té això, no?, com que pots permetre't ser o somiar o viure, encara que sigui de manera imaginària, però una vida que no és teva, no?
Sí. Clar, no,
i això és una passada.
Sí, és
el regal era per mi, en realitat.
Sí, per exemple, hi ha una mena d'alter ego.
Ara us preguntaré això, eh? No, endavant, que floreixi la conversa, no?
No.
En aquest procés creatiu, sí, en una novel·la, una de les coses més importants són aquests personatges que ara el Víctor explicava, no? Com vosaltres teniu els personatges al cap, sabeu com són? O quan comenceu a escriure la novel·la, tot i que teniu molt clar la història, el personatge pot ser d'una manera, però quan va passar la novel·la, canvia.
Sí, i tant.
I se'n va d'una altra manera, que tu tenies pensat que aquell personatge fos així, i acabarà sent així.
No, és que el que mana sembla una botada.
Tenen vida pròpia?
Sí,
una mica.
Absolutament. No, sembla, el que diré, sembla una botada, però qui mana és el personatge. L'autor no mana.
Si està al servei del personatge?
Si l'autor és lleial, qui mana és el personatge, no ell. És a dir, el personatge no ha de fer el que tu vols, ha de fer el que ell faria d'acord amb l'individu que tu has creat. Per tant, aquella dona no faria allò. I per molt que tu vulguis que ho faci, no, perquè trenques la lògica del personatge. Per exemple, en Els Abans del Ramon del Celler hi ha un, uh-huh. un personatge femení que a mi m'agradava molt i que jo no volia que morís. No volia. I... Però és que vaig veure que havia de morir. Que havia de morir per la lògica del personatge. Jo no em podia revelar, ni podia fer de Déu omnipotent i dir, doncs, li salvo... No, havia de morir. Per tant, mana el personatge. Ara s'hauran trobat la Mireia i la Maria de... que molta gent els haurà preguntat, és autobiogràfica aquesta
sí,
novel·la?
Sí, aquesta la tenia apuntada, sí.
I, a veure, es pot fer una novel·la basada en tu o en coses, experiències personals, però sempre, en qualsevol llibre que facis, per molt llunyà que estiguis, a sang freda, trobant Capote, també hi ha coses seves. És a dir, l'autor ha creat allò i, lògicament, la seva obra traspua...
És inevitable, clar.
Clar, ja passa el seu
ara,
món.
Això que... no vol dir que hi hagi un personatge amb el qual tu t'identifiques més, que és el teu alter ego, que coincideix més amb la teva manera de pensar o diu aquelles coses que tu estàs més d'acord. Per exemple, en Els Abans de la Rambla al Celler, una mica el meu alter ego no és un home, no és el narrador, que sembla que és un escriptor, i és una dona. Jo sóc aquella sóc jo, no? I com veig la vida. Uh-huh. I en el cas de... En els casos de personatges secundaris també hi ha una mica de l'autor. És a dir, en tots els personatges hi ha coses teves.
Sí. És inevitable, no? Clar. Suposo. Sí. No sé si vosaltres també
totalment.
Ho compartiu.
És que apareix com la gran... Tothom m'ho ha preguntat. No
sí, sí,
tu,
a mi també m'ho ha preguntat.
Però ets tu? I no.
A veure, jo he de dir que he fet la protagonista odontòloga amb la mateixa edat que jo.
Clar. Hi ha pistes,
sí, llavors,
no?
Sí, a veure, jo accepto que jo també... Sí.
T'ho has buscat, per
sí,
dir-ho d'alguna manera, Maria.
Però és veritat, sempre ho dic, que al final jo a la meva protagonista li he fet viure com les vides... els isis, no? Les històries que jo no he viscut, les he viscut a través d'ella, i per molt que jo tenia la història superpensada inicialment, és una mica el que deies, no? Que al final el protagonista et va portant i acabes això, escrivint alguna cosa que no tenia res a veure amb el que havies pensat. Mm.
El que sí que jo sí que faig, no sé vosaltres, però jo crec que això és gajes de l'oficio que li diuen, de belles arts, que allà treballem molt amb quadern d'artista, i llavors a mi m'agrada molt fer això, i jo m'agafo un quadern en blanc i començo a agafar fotos, perquè jo sóc molt visual, i llavors jo agafo fotos perquè m'ajudin a, primer, a agafar idees, a saber què vull descriure, i a partir d'aquí, jo després ni m'ho miro, però jo ja sé... quina és la meva base. I arrel d'aquí, llavors jo anava agafant fotos de gent que ho vegi. Si algun dia aquest quadern no arriba a mans d'algú, potser es pensen que sóc una psicòpota. Perquè si la persona es troba i diu, per què tinc fotos
una
meves?
No? No?
Doncs no, no és res personal. De fet, el personatge ni tan sols és com tu, però físicament, de vegades, a mi sí que m'ajuda a poder descriure persones, tot i que després els hi faig altres coses, altres canvis, perquè el mateix personatge, com tu deies, ho demana, no?
I, per exemple, a l'hora de crear personatges deplorables, que facin tot allò que la nostra moral i la nostra ètica no ens permet fer com a persones, no? És divertit? No sé si n'heu escrit, sí. O si teniu ganes d'escriure's, posar-vos a la pell d'algú, un dèspota, un execrable, no? Amb totes les lletres, per alliberar-nos d'alguna manera de la cotilla del portar-nos bé i ser persones i bons ciutadans. No sé si heu fet aquest exercici o si teniu ganes de fer-lo, o si potser sembla que pot ser divertit i pot resultar desagradable, no ho sé.
Jo l'he fet, és molt desagradable. En Els Abans de l'Arbre del Celler hi ha un personatge que té relacions incestuoses, força la filla, l'ha forçat sempre, i la filla no s'ha revelat mai això, no? Fins que el moment, hi ha un moment que després sí, però... I per mi, jo tinc dues filles, i per mi era molt... Allò era... Em repugnava. El personatge és repugnant, però bé, la història és la que és. Jo he creat aquell personatge i a aquella dona li passa el que li passa, i per tant... Però d'agradable no en té res. És a dir, aquell tio el voldria haver matat jo i no pot morir. I justament aquest...
Al
no
revés,
pot, comprens? Has de ser respectuós amb allò que... Amb allò que tu fas has de ser respectuós, també, perquè té vida pròpia. Hi ha pares que, a vegades, amb els nens, volen que el nen faci allò que ell creu de fer. I el nen, home, quan és un nadó... No, però després també té el seu gust, la seva personalitat, i li has de respectar que no ha de portar només una cosa perquè tu vols, oi? Doncs el teu personatge també té vida pròpia, també li has donat un cervell, i el que li passa ho fa perquè ell... actua. Per tant, no sé, elles què
pensaran? En el meu cas, jo no he arribat a un punt tan d'un personatge tan repugnant, yeah. Però en la mesura light que he trobat, sí que m'ha semblat super enriquidor, perquè si no, jo tenia com la tendència a crear personatges molt bons, tots molt bons, i molt irreals. I a mi m'encanta descobrir com aquesta imperfecció, perquè tots la tenim, mm-hmm. I alhora fer aquest treball amb aquesta novel·la m'ha agradat molt per entendre l'altra banda. És que al final
un exercici d'empatia també escrives diferents personatges.
I que tothom porta la seva motxilla, la seva ferida, les seves pors, i que això és el que el fa actuar com actua. Òbviament, no són, en aquest cas no és tant com a repugnant, que ho puc entendre que ha estat molt complicat, però de vegades en versions una mica més lights és molt xulo, perquè això és una cosa que passa en el dia a dia, no? Que et trobes amb algú i ostres, allò et pica i dius, oh, per què m'ha fet això? Per què m'ha dit això? Bueno, és que segurament no té res a veure amb tu, sinó amb tot el que porta...
Al darrere,
parla,
no?
Més d'ell o d'ella que de tu, no?
Sí, jo una mica, com la Mireia, jo no m'he atrevit encara a fer personatges dolents. És una cosa que sí que m'agradaria explorar més endavant. De moment m'he atrevit a fer personatges que potser són imperfectes.
Més egoistes, potser, no? Sí. Potser en el teu cas, en aquestes tres etapes de l'amor, no?
Sí, sí, una mica així. I és veritat que em passa una mica també, no? Que tendeixo a justificar tot el que fan, a intentar fer-los bons, no sé per què. Jo suposo que...
Perquè potser és això que deia el Víctor, que els tracteu una mica... les vostres creacions,
sí,
com una mica uns fills vostres.
També com et poses tant a la seva
una responsabilitat.
Ho acabes patint tu, d'alguna manera, mentre ho escrius, no? Llavors és com que... Sí, no sé, però és interessant, realment.
Fixa com funciona la societat, que encara és molt patriarcal i hi ha uns esquemes molt masclistes, molt, que encara que no ho sembli, però hi ha un masclisme banal, que és aquell que no es veu. Perquè hi ha el molt ostentós, que és evident, no? Però després hi ha un altre banal, que és acceptat per tothom, perquè forma part d'allò que no es veu, però que existeix. I, per exemple, el públic de les novel·les és femení. L'home, jo, a les presentacions, bàsicament són homes. Quan ve un home, és que és el marit de la senyora aquella que hi ha al costat. I l'arrossega d'ella.
Perquè... Per tant, en cultura en general, no? Si anem al teatre, també...
Sí, en assaig hi ha més homes. És a dir, si es parla de política o d'alguns temes específics o científics i tal, homes. Però si es parla de ficció, és a dir, del món més espiritual, més eteri, a la dona li interessa molt més i l'home no sé per què, no.
Jo posaria més, jo aniria com una mica més concretament, i jo crec que a novel·les romàntiques, sobretot, sí que he trobat allà molt de femení, sí, però jo he de dir, potser és una cosa generacional, que jo sí que tinc amics que llegeixen novel·la, o amics nois. Vull dir que potser també és una cosa més o que ara està sent més concreta, però sí, estic d'acord.
Sí, penso que està canviant tot això.
Però això ho deia, a més, no només sinó per la temàtica. Mm. O sigui, per exemple, els llibres, diguem-ne, més de sexe, més contingut de sexe. Si el signa un home, un autor masculí, allò té un interès, perquè els homes ho han fet tota la vida, no? Han parlat de tot, dels homes, de les dones, de tot. Però si ho fa una dona, un llibre de sexe, o molt de sexe, escrit per una dona, ven molt més. Té un morbo, i això s'explica per la societat com està creada. És a dir, i ràpidament et preguntarem, però tu has viscut tot això? Ets autobiogràfic?
Oh, yeah. Que morbosos que són, dona, eh?
I aquí i allà, sí, i no sé, sí, què. Sí. I té el morbo aquest, de dir, sí, com és una autora, i tothom mira la foto, i això, tot això li diu, com ho sap tot això, no? Mm-hmm. En canvi, si és un home... no, saps, no té la mateixa... Sí, no té el mateix...
Clar. Al final és un reflex de la societat. La societat que és patriarcal i és masclista. Doncs,
evidentment.
Per tant, també són els lectors, no?
Imagina't, els pintors han pintat tota la vida... les dones no els les deixaven pintar, potser que era una cosa menor, que la pintura de les dones era una cosa...
Tot i que n'hi ha moltes de pintores, el que passa és que no són reconegudes de darrere de grans artistes, sí, no?
Han anat sortint després. Però... els homes pintaven nus, bé, molt bé, de dones, però si una dona pinta nus masculins, la cosa canvia completament. És a dir, la mirada de la societat d'aquella dona no és la mateixa que la mirada cap a l'autor que pinta dones nues. És, i això què demostra? Doncs que encara, déu-n'hi-do, el camí.
Queda molt
camí. Hi ha
molt camí per fer. Sí. A l'hora d'escriure hi ha un moment, que és que al final de la nostra feina tots volem que hi hagi una retribució, no? Mm. I arriba aquell moment de, quan tenim el llibre fet, si és que no és un encàrrec, d'anar a picar a la porta de les editorials, normalment, perquè ens publiquin aquest llibre. Com és la relació de l'escriptor amb les editorials? En els vostres casos, quines experiències heu tingut?
Jo considero que he tingut molta sort, perquè al final jo he publicat amb Univers, no tenia ni idea com funciona el món editorial, perquè soc totalment fora d'això, i des del primer moment se m'ha respectat moltíssim tot el que jo volia, i tot han sigut més aviat, m'han acompanyat, no m'han fet suggeriments, però des de total llibertat. I la veritat és que m'ha sorprès, m'esperava que seria un món molt, no sé, suposo que pel que prejudicis potser, o pel que m'havien dit, no? I un cop estàs dins, jo la veritat és que ho estic gaudint molt.
Ara hi ha pressió per un segon llibre?
Una mica. Això també és veritat, que al final quan publiques el primer, no, ja de seguida tothom vol saber, i el segon, no? I
des del públic a les editorials,
sí,
eh?
Una si mica funciona tot, allò de... Sí, i és veritat que no és fàcil. Bueno, sí, inevitablement hi ha una pressió, i com dic sempre, intentar mantenir una relació sana amb l'escriptura per mi és primordial, i a vegades em costa, no? Perquè és com que ja no escric les coses com ho feia abans, des de ho feia perquè sí, perquè em venia de gust, sinó ara ja inevitablement penso, ai, això agradarà tal, i intento fugir d'això al màxim possible, perquè sí, és complicat, però bueno, estem aquí gestionant.
Sí. Mireia, en el teu cas has triat fer autoedició per aquesta segona novel·la, sí, escrita. Sí. Com ha sigut aquest procés? Perquè ens explicaves en una entrevista que et va fer la companya Sara Bella, no? Que tot i que ha sigut una autoedició, tu t'has posat uns terminis i uns passos per assimilar-ho, diguéssim, amb com es treballa amb un editorial, sí, per poder treballar amb una, sí, disciplina.
Sí,
i
he fet allò que diuen en anglès fake it till you make it, doncs he pensat, bueno, no tinc editorial, vaig a fer jo d'editora. I també des d'això, des d'haver fet Belles Arts, jo tenia ganes de viure això com una obra d'art, no? Sempre estic a temps, tant de bo algun dia un encàrrec editorial, però aquesta vegada em venia de gust com fer-me la meva, tota meva, tot el meu gust. I llavors vaig fer exactament això que mencionaves, vaig agafar una amiga, res a veure, ella no té res en el món editorial, però jo em vaig fer un calendari i llavors el vam signar juntes. Ella em va fer de falsa editora i llavors jo em vaig comprometre a complir amb els timings,
amb els terminis,
sabent que si no per passar qualsevol cosa és una amiga i que no passa res, però alhora quan et compromets davant d'algú és com que a vegades és el que necessites per dir, bueno, ni síndrome d'impostora ni històries, m'hi poso perquè és el que em fa il·lusió, no? Bueno, mira, cadascú enganya la ment com pot. Sí.
Víctor, amb tu fa... des de finals de segle passat, si no recordo malament, que és el teu primer llibre.
Dit així, mare
molt,
meva.
No, fa més de 20 anys. Sí, sí, sembla, sí, que hem anat molt enrere. El primer assaig. Ha canviat molt la relació amb les editorials? Has passat per molts processos diferents?
Sí, al principi no, perquè tenia un editor que era l'Isidor Cònsul, el director de l'editorial de Proa, i durant 10 anys la meva editorial era Proa, i tot el que jo feia, doncs, ho publicava a Proa, tant si feia ficció com si feia assaig. Isidor Cònsul mor, i allò canvia bastant, perquè a més Proa era d'Enciclopèdia Catalana, s'ho queda Planeta, l'enfocament és un altre, i a partir d'aquell moment comença una nova vida per mi, que és diferents editorials. O sigui, alguna dos llibres, un altre un, i anar fent així, això és un calvari. És difícil. Tenia també una agent literària, però si l'agent literari no et serveix, per què el tens? I quan em va dir, i a mi m'agrada fer contes també, em deia, el conte a Catalunya no funciona. No funciona. Només hi ha dos autors mediàtics, i a part d'aquests dos autors mediàtics, el conte no funciona. I els autors, no podem fer conte a Catalunya, perquè no funciona. Doncs les editorials es veu que no volen conte, perquè la gent diu que no compra contes, vol novel·les, però tinc un llibre de contes que no el publico, perquè no troba forat. No. És igual que tu tinguis un bagatge i tal. No funciona el conte. Ara he acabat una novel·la curta i tal, ja veurem, però has, clar, de fer el que tu et ve de gust.
Sí. Però és molt difícil, et marca, no? Suposo, molt. Treballar també per encàrrec, quan és una... Bé, és una, sí, professió, sí, també, que té aquesta, una part artística,
clar,
no?
I és molt visceral, a més, vull dir, com que t'ho, sí, demana...
Entenc que de tant en tant, sí, pots pintar el quadre que et demanen, escriure, sí, el llibre que et demanen, no? Però, sí, hi ha d'haver una part que sigui allò que et neix, allò que tu vols explicar, aquesta història que tu portes dins.
Sí, És que al final, les editorials, clar, és un negoci, però jo crec que també ha d'haver-hi una ètica, perquè hi ha hagut editorials que busquen mediàtics.
I els, ja que ens no passa escrit, que... amb aquesta separació per Sant Jordi, no? Sí. Que molts autors ja estan en contra, i des del gremi de llibreters ja sembla que s'està mirant de canviar la llista dels mediàtics, dels no mediàtics.
Però és que és molt lleig, perquè hi havia un autor mediàtic que va fer el primer llibre i que ho va explicar amb tota la bonomia. Va dir, no, jo no m'havia acudit mai a escriure cap llibre. Va venir l'editorial i com que tu presentes un telenotícies, doncs el que facis es vendrà. Sí. Per tant, busca't un tema, el va buscar, i un cop ha acabat ja li estan dient, què faràs un segon? Però això que parlàvem de l'intrusisme, perquè aquella persona ja es guanya la vida amb una professió.
Ni tan sols havia passat pel cap, de fet, no? Perquè tu pots guanyar-te la vida amb una professió i que et vingui de gust escriure una novel·la, no?
Ah, això és diferent. Però ja es guanya la vida, i per tant, quan publica aquell llibre, aquell llibre es vendrà moltíssim perquè ell ven la seva imatge cada dia entre a les llars de les persones. Per tant, és un ésser conegut, una persona coneguda. L'altre, l'autor professional, que no es guanya la vida amb la seva imatge, sinó que es guanya la vida tancat en una cambra i escrivint, clar, quan ha acabat, vendre allò, com que qui ho signa no és una persona mediàtica, costa molt de vendre aquella
obra.
Sembla
que no ets ningú.
Clar, de manera, són dos mons completament diferents. Sí.
Víctor, Mireia, Maria, m'han quedat manta preguntes apuntades al guió.
Repetim quan vulgueu,
que ens podem tornar a trobar. Sempre és un plaer parlar de literatura. Sempre aprofitem Sant Jordi per fer-ho. Aquest cop hem trobat aquesta excusa tonta, per dir-ho d'alguna manera.
No, és tonta, no.
De la Setmana Mundial de la Novel·la, perquè és molt interessant parlar-ne, i més fer-ho més amb gent de casa i des de perspectives molt diferents. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Faves Comptades i compartir la vostra experiència amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida. Cuidar-se s'escriu amb Q.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Durant l'any 2023, 394 santcugatencs van registrar el seu document de voluntats anticipades, una guia per fer constar les instruccions sobre els tractaments, les atencions mèdiques i les cures que desitja rebre o rebutjar una persona si es troben circumstàncies que no li permeten expressar la seva voluntat. Avui al programa parlarem sobre els reptes ètics que ens planteja la medicina moderna, les decisions sobre el final de la vida i altres temes rellevants d'aquest àmbit. Ho farem amb la Núria Terribas, que és directora de la Fundació Víctor Grífols, la plataforma de promoció de bioètica, i vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya. Núria, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Punt de partida, perquè tothom ho entengui. Quan parlem de bioètica, de què estem parlant?
Estem parlant d'una disciplina que sorgeix als anys 60 amb els primers desenvolupaments de la medicina moderna, quan se'ns comencen a plantejar dilemes ètics, per exemple, en matèria de reproducció humana, quan es descobreix la píndola anticonceptiva, l'avortament, les primeres UCIs, tot aquest tipus d'avenç del coneixement que planteja dilemes ètics, no? I llavors ens s'adonen que els científics sols i els metges sols no podien donar resposta a aquests dilemes ètics i necessitaven altres punts de vista per arribar a solucions de consens que la societat li entengui que són acceptables. I aquí és on s'hi afegeix la mirada de l'ètica, la mirada també del dret, la mirada de la ciutadania, no? I això és la bioètica, aquest diàleg entre disciplines per donar resposta a conflictes ètics que planteja l'avenç del coneixement mèdic.
Que fàcil no és donar resposta a tot això.
No, i a vegades és difícil arribar a consensos, no? Perquè no tothom veu les coses de la mateixa manera.
Uh-huh. Quin és l'últim tema que heu treballat o en el qual hi treballeu actualment al comitè?
Mira, en el Comitè de Bioètica de Catalunya acabem d'aprovar un document que he coordinat jo mateixa sobre un tema molt peligut, però que entenem que s'ha d'abordar, que és el tema de la gestació subrogada, i que en el nostre país és una realitat creixent i que Espanya ho té prohibit a la seva legislació i, en canvi, la gent se'n va fora, se'n va a països on està permès i després té la problemàtica d'entrar aquí aquestes criatures, no? I hem treballat sobre aquesta qüestió, tot i que Catalunya no té competències per regular-ho, perquè si es regulés Espanya hauria de ser a nivell de l'Estat espanyol, però creiem que l'impuls que podem donar des del comitè amb opinions sobre aquests temes, doncs, és important, no?
Comentàvem al principi, a l'inici d'aquesta entrevista, que gairebé 400 persones van registrar el seu document de voluntats anticipades. En 20 anys ho han fet un total de 2.458 persones a la nostra ciutat. Per què és tan important fer aquest tràmit?
Mira, jo crec que és molt rellevant, no només, i molta gent es pensa que això només s'ha de fer quan tu tens un diagnòstic d'una malaltia que té mal pronòstic, que saps que arribarà un moment que haurem de prendre decisions difícils. Jo els diria no només en aquests casos, sinó qualsevol persona que estigui en plena salut ha de poder pensar en un moment donat què és el que voldria quan arribi aquest tram de final de vida que tots hi haurem de passar i que no sabem com serà, perquè no sabem si serà una mort sobtada, si serà una mort en un procés de malaltia, però aturar-s'hi, a reflexionar-hi, a parlar-ho amb els teus, a compartir-ho amb la família, doncs mira, jo tinc molt clar que amb aquestes condicions jo no voldria viure o no voldria que em fessin res més agressiu, no? I un cop un ho reflexiona, es tracta de plasmar-ho sobre el paper, perquè hem de tenir clar que aquest document el que està previst és per quan la persona ja no pot donar l'opinió. Mm-hmm. El anem a buscar quan la persona ha perdut la capacitat de poder-se expressar, de que li puguin preguntar, vostè com ho veu, això, podem fer això, podem fer allò altre. Quan ja no m'ho poden preguntar, anirien a buscar aquest document. I per això és important que quedi escrit què és el que jo vull o no vull, perquè si no ho decidiran altres per mi. Per tant, si vull decidir jo fins al final, el millor és que jo ho deixi escrit per quan no m'ho puguin preguntar.
Si algun jove ens està escoltant, dirà, a mi no em toca. També, però seria també recomanable?
També. Però mira, jo ho he parlat això amb les meves filles, perquè la joventut es pensa que és immortal, no?, i que té aquest esperit de que mai li ha de passar res. Escolta'm, quantes vegades hem vist situacions d'accidents, traumatismes que deixen a la persona en una situació crítica? Penseu que hi ha molta gent jove amb traumatismes que queden en un estat vegetatiu, que la família els ha de cuidar tota la vida i que ells ja deixen de ser qui eren. A tothom ens pot passar alguna cosa. Per tant, pensar què voldríem en una determinada situació jo crec que és molt saludable.
I davant del context actual, amb els avenços constants que sorgeixen en la medicina, també en la biotecnologia, quins creus que són els principals reptes ètics als quals
Mira,
ens enfrontem?
En tenim molts, però ara un repte ètic del que se'n parla molt i que no és una cosa nova d'ara, sinó que ja fa anys que s'està aplicant, però en aquests dos o tres últims anys se n'ha fet una mica més de ressò, és el tema de l'aplicació de la intel·ligència artificial en el camp de la salut. La intel·ligència artificial té molts àmbits d'aplicació, ja fa molts anys que s'aplica en molts contextos, però en el camp de la salut està fent un salt qualitatiu molt important. I aquí és important també fer una reflexió ètica perquè no tot s'hi val. És a dir, no tot pel progrés de la medicina hem d'entendre que, per exemple, un algoritme d'intel·ligència artificial pot utilitzar les nostres dades sense que nosaltres haguem donat el nostre permís, per exemple, no? I per tant, la gent això no s'ho planteja, li diu, no, escolti, no es preocupi que avui la tecnologia és molt potent, no? I tenim uns algoritmes que ens poden fer un diagnòstic. Aquest diagnòstic, si és erroni, quin respon? El tema de la responsabilitat, de la transparència dels algoritmes d'intel·ligència artificial, què hi ha al darrere de donar aquella resposta, són temes que no estan resolts, no? I en medicina, en què ens juguem la salut de les persones, tot això és molt important, no? I per tant, aquest és un dels reptes que en aquests moments tenim sobre la taula, amb molts altres, però si em preguntes un de més candent...
La intel·ligència artificial, no?
Aplicada en salut, exacte.
Aplicada en salut, i és que està arribant a tots els àmbits de la vida.
Pensem que, per exemple, les aplicacions aquestes de salut que la gent porta al mòbil, Si ara us pregunto, vosaltres sabeu qui gestiona les dades d'aquesta aplicació que compta quantes passes al dia fas, quants quilòmetres has corregut, quantes calories has gastat, que dius, bueno, i això quina importància té? Bueno, quina importància té, però al final, quan acumulem una sèrie d'informació que la pot gestionar, no sabem qui i no sabem en quines finalitats, ens hauríem de preguntar on va parar tot això, no? Per posar un exemple molt banal que molta gent utilitza,
segur,
no?
Segur.
Però qui diu això, diu, com et deia, elements de diagnòstic. Avui dia, per exemple, que som capaços d'operar a distància amb la robòtica i els...
Ara sí, fa poc, no?
Sí,
vam veure una operació de punta a punta
del món.
Sí.
Clar, llavors dius, bueno, i totes les interfàcies que intervenen en tot això, que aquí estic jo amb el meu cos, la meva integritat física, la meva salut, tot allò que ha passat, qui ho gestiona? Quines explicacions em donen a mi de tot això? Totes aquestes preguntes el ciutadà no se les fa, però seria bo que ens les féssim, perquè al final hauríem de poder donar una resposta. Això és la transparència, no? En els temes, i en el tema d'intel·ligència artificial és un dels punts foscos, no? La transparència, l'explicabilitat, la responsabilitat al darrere de les aplicacions, etcètera, no?
Quins són els principals debats ètics al voltant de l'edició genètica i de les teràpies genètiques? Abans parlaves de la gestació subrogada.
Mira, tenim un focus molt lligat a això, que és el de la reproducció humana, i en el de l'edició genètica hi ha com dos grans àmbits d'aplicació. Quan tu apliques l'edició genètica amb cèl·lules de persona adulta, diguem-ne, no? Si l'edició genètica me l'apliquen a mi mateix, com que jo sóc una persona adulta, que em poden explicar què em volen fer i quines conseqüències té, jo diré si sí o si no. Quan tu trasllades l'edició genètica en embrions o en l'àmbit reproductiu, estan decidint altres que no serà el que ha de néixer, no? I, per tant, hauríem d'establir un consens i aquest és el que més o menys està establert, almenys a nivell d'Europa, de no traspassar la línia vermella de que aquesta edició genètica sigui per evitar la malaltia, per evitar la patologia, però no per millorar un individu. Perquè l'edició genètica també la podrem utilitzar en breu per aconseguir que una persona tingui més potència muscular, més nivell d'intel·ligència, més... Ara encara no ho sabem fer, això, però arribarà. Llavors dius, per quines utilitats creiem que és èticament acceptable l'edició genètica? Home, si és per evitar malaltia, per evitar que neixin persones amb patologia, que pateixin, i podem intervenir abans perquè neixi la persona sana... Bueno, entendríem que amb els correctes protocols ètics de supervisió de que es fa tot bé, hauria de ser acceptable, no? Evidentment, amb la informació adequada a les famílies, etc. Però fixa't que moltes vegades hi ha una línia vermella entre les aplicacions de la tecnologia, entre el que creiem que és èticament acceptable i el que seria qüestionable, no? I després està l'eterna pregunta de la bioètica. Qui ha de decidir el que és èticament acceptable en una societat? Clar. Els valors de la nostra societat no són els mateixos que tenen Estats Units, per exemple, o que tenen a l'Iran. Res a veure, no? Començant per l'aplicació dels drets fonamentals. Llavors, clar, la tecnologia, que és global, en funció de en quin àmbit de societat s'apliqui, pot topar amb uns interrogants ètics o uns altres. I aquest és un tema difícil de resoldre perquè no podem establir regles universals que siguin vàlides per tothom.
Clar, per tant, com es prenen o com s'hauria de prendre les decisions sobre aquest tipus de qüestions, de manera col·legiada, de manera individual?
Jo entenc que hi hauria d'haver primer un consens a nivell de la societat, i aquest és un dels de les assignatures pendents amb els temes de la bioètica. No fem abans un debat social sobre les coses abans de regular-les. Un país, abans de determinar si regula una determinada pràctica o no, hauria de poder fer un debat a la societat ampli, amb activitats de tipus diferent, informant a la gent de què estem parlant, que la gent pogués opinar. Mira, un país modèlic amb aquestes coses és Suïssa, que fa referèndums per qualsevol cosa. Pregunta a la ciutadania i diu, escolti'm, això creieu que és bo per la societat? Des d'incrementar les pensions de jubilació fins al que sigui, no? Però compta amb l'opinió ciutadana, perquè al final el que regula el legislador i el polític és reverteix en la societat. Per tant, amb aquests temes tan sensibles que tracta la bioètica, hi hauria d'haver més debat social abans de regular. I un cop tenim un cert debat social amb un consens cap a una línia, llavors ho regulem amb aquells criteris. L'exemple, que no tothom estarà d'acord, però és un exemple que tenim, més del 80% de la societat espanyola, detectat amb enquestes, amb sondeig d'opinió pública en els darrers 25 anys, han fet donar una opinió favorable a la regulació de l'eutanàsia. Espanya va regular l'eutanàsia el 2021. Però és que hi havia un substracte social molt potent que deia que s'havia de regular això. I, per tant, la legislació espanyola aquí ha fet cas o ha recollit aquesta sensibilitat de la ciutadania i ha recollit un dret de les persones a decidir el moment en què volen morir quan estan en una situació de patiment. És un exemple de com hauríem de fer moltes altres coses.
Mm-hmm. Una mica tard, però al final, perquè mira que hi havia casos, no?, que tots tenim en ment, però que al final ha arribat. Anem a una altra situació. Quan els metges es troben en casos que la religió o les creences del pacient no els permet ajudar-los, en aquests casos com haurien d'actuar? Preval el codi deontològic del sanitari, del professional, o ve la voluntat del pacient?
Jo crec que ha de prevaldre l'autonomia de la persona. És a dir, el codi deontològic marca unes pautes de com ha d'actuar correctament un professional, però dintre de les seves pautes deontològiques també diu que s'ha de respectar l'autonomia de la persona. És a dir, en nom de la medicina o del que tu consideres com a professional, no pots imposar un tractament a una persona que et diu jo no el vull. Això no seria èticament acceptable. Encara que s'hi jugui la vida. Encara que s'hi jugui la vida. L'exemple més clar que tenim és el de la transfusió de sang amb els testimonis de Jehovà, no? Uh-huh. La gent no entén que una persona per creença pugui preferir morir abans que deixar-se fer una transfusió. Doncs no hem d'entendre-ho. Hem de posar-nos en el lloc de l'altre. Ell té aquest convenciment, nosaltres l'hem de respectar. I això al professional li costa molt. I aquest cas és molt extrem, perquè moltes vegades s'hi juguen la vida, però et posaria 40.000 exemples de situacions en què el pacient rebutja un tractament que el metge no està d'acord perquè creu que encara hi ha una possibilitat de fer alguna cosa, posa-li una quimioteràpia en una quarta fase, que dius, bueno, però que encara podem intentar, miri, escolti, no vull fer res més, m'entén? I hem de respectar aquesta decisió. doncs hem de respectar també aquella més extrema, encara que la persona s'hi juga la vida, perquè ella, conscientment, competentment, decideix que allò no ho vol. I no ho podem imposar en nom de cap deontologia. No? Jo crec que aquest és un dels avenços que la bioètica ha aconseguit anar calant en els últims 20 anys. No? Fa 20 anys aquest debat era implantejable. Els testimonis de Jehovà se'ls transfonia i es prescindia de la seva opinió. No? Bueno, tenim recentment una sentència... Tenim recentment una sentència en què realment constava la voluntat d'aquella pacient i tot i així se la va transfonir. I ella va denunciar els metges per no complir la seva voluntat.
Exacte. Però ara posem un cas que també podria passar. Per aquestes suposades creences religioses, els pares d'una criatura podrien decidir pel seu fill?
Mira, aquesta pregunta és molt important que la facis perquè la línia vermella, abans que parlàvem de línies vermelles, en la presa de decisions estan que sigui o un mateix o un altre que decideix per ell. No és el mateix.
Sí, clar.
Clar, quan jo et deia el professional ha de respectar la decisió del pacient, entenc que estem parlant de pacient que té ja capacitat per poder
decidir,
justificar la seva decisió i els seus arguments. Quan això no és així, perquè estem parlant d'una criatura petita o d'una persona amb una demència avançada, per exemple, que ja no té la capacitat de decidir, i altres familiars, siguin els pares, siguin els fills d'aquesta persona gran, han de prendre decisions, aquestes decisions mai poden anar en contra de la persona. I el metge les pot qüestionar. És a dir, quan el que decideix una cosa que va en perjudici de la integritat d'aquesta persona i realment és raonable que aquell tractament el farà tirar endavant, a vegades no té cap sentit, eh? Si estem parlant d'una persona gran al final de la vida, no cal insistir en fer coses perquè no són fútils. Però, per exemple, el testimoni de Jehovà, els pares que rebutgen la transfusió pel seu fill i això fa que s'hi jugui la vida al fill. Aquesta decisió s'ha de qüestionar. De fet, hem tingut antecedents que llavors el que fan els metges és informar el jutjat de guàrdia, dir, tinc aquest cas, aquests pares no em deixen transfondre, jo crec que aquest nen o nena necessita aquesta transfusió i li faig. Vale? Mai cap jutge condemnarà un metge pel fet d'haver desatès la voluntat d'uns pares que desautoritzen una transfusió. De fet, hi ha una sentència molt paradigmàtica aquí dels anys 80 en què això va ser així i finalment van condemnar aquests pares per haver deixat de morir aquesta criatura. No? Tot i que el jutge va dir que la criatura ja tenia una edat que podia argumentar les seves creences, però si això fos amb 3 anys, 4, 5, 8, evidentment no, no? Per tant, el límit de les decisions d'altres està en el millor benefici d'aquell per qui es decideix.
Està clar. Anem amb el tema dels assajos. Ens queden un parell de minutets i ens quedaran coses pendents. Però amb el tema dels assajos clínics que es fan amb animals, que últimament han creat controvèrsia, quins dilemes ètics ens presenten aquestes investigacions?
Home, a veure, la investigació en fase preclínica amb animals és la que portem fent durant tota la història del desenvolupament de la ciència. Per què? Perquè abans de traslladar aquella experimentació amb humans, primer es prova amb animals que són el més proper genèticament a l'ésser humà i que et poden donar proves fiables de que ho pots provar amb humans. No fer-ho i saltar directament a humans seria temerari, perquè moltes vegades aquests experiments poden provocar la mort del pacient. No? Fins ara ho hem fet així. Ara estem qüestionant des de la perspectiva dels drets dels animals que per què hem de sacrificar animals per poder després fer assajos clínics amb humans, no? Valen menys els animals que els humans? Bueno, aquí hi hauria molt de debat. Però és veritat que s'està treballant per buscar alternatives, que a mi em sembla bé. Per buscar alternatives, sempre aquestes alternatives siguin fiables, no? En medicina de biologia sintètica, etc, per crear animals de laboratori artificials, per dir-ho així, que no impliqui sacrificar animals vius. I estem en aquesta línia. Jo crec que és una línia adequada, sempre i quan sigui fiable, que allò que farem amb aquelles espècies creades artificialment després validi resultats que els aplicarem amb humans i no seran perjudicials pels humans. Això és el punt que s'ha de trobar.
I els assajos clínics amb persones? Fins on poden arribar?
Els assajos clínics amb persones tenen un element fonamental que no es compleix moltes vegades de manera prou adequada, que és informar degudament a la persona de què li estàs proposant, en què consisteix aquest assaig, quins riscos està assumint, quins beneficis em pot esperar, i no sempre els formularis de consentiment informat que es donen són entenibles per les persones, són comprensibles i potser no es treballa suficientment això. Pensem que moltes vegades són pacients que és l'última opció a la qual es poden agafar i això ja els condiciona. Per tant, aquí hem de millorar en els processos d'informació i comunicació als pacients.
Una última qüestió, i et demanaré que siguis molt breu, ja sé que és molt difícil, sí, sí, perquè sí, és un exercici que amb aquest tema que abordem és complicat. La legislació actual és suficient per afrontar aquestes situacions i quins aspectes caldria millorar o actualitzar ara mateix?
En relació als assajos clínics?
No,
en general.
Sí.
Jo crec que la regulació no sempre resol, val? Però sí que és veritat que ordena les pràctiques. I amb determinades coses jo crec que hauríem de regular. Per exemple, el cas que et deia a l'inici, gestació subrogada, s'hauria de regular a Espanya. S'hauria de regular perquè és una realitat que no podem amagar el cap sota l'ala i no podem dir no existeix.
Núria Terribas, moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos d'un tema tan delicat i que hauríem de començar doncs, a reflexionar sobre aquestes situacions. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Grans sortides. Això no ens ho... Ràdio